Gracias.
Bon dia, són les 6 i des d'ara és fins a 7. Com sempre, aquí a la Primera Pedra ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Fins al 12 de febrer, la Fundació Joan Miró allotja l'exposició de Paul Klee i els secrets de la natura, més de 200 peces, pintures, dibuixos, documentació pedagògica i objectes naturals que formen part d'aquesta exposició comissariada per Martina Millà. Martina Millà, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes ganes de veure aquesta exposició, que podríem dir que és molt específica. Marca un recorregut de Paul Klee, que moltes vegades fem el nom en anglès, però és Paul Klee, que expressa un moment molt concret de la seva carrera. Per què aquesta exposició?
Sí, és una faceta, mentre em trec les lleganyes, perquè a les 6 del matí és molt d'hora, però ens despertem amb Paul Klee.
Jo crec que és una bona manera de despertar,
fantàstic,
no? De
sí,
plena
sí.
De color,
fantàstic,
com a mínim,
sí.
I plena de natura.
Sí, però és una exposició de molt bon rotllo, ja, quan hi aneu ja ho veureu. Ens hem aproximat a l'obra d'un artista molt, molt conegut a través d'aquesta faceta que va ser l'observació de la natura. I abans a l'exposició podeu anar traçant com el seu recorregut vital i com va esdevenir el gran artista que va esdevenir gràcies a l'observació de la natura i altres autors que abans d'ell, gent que ell llegia com Goethe, per exemple, el gran pensador alemany, doncs com ell va aprendre a observar la natura d'una certa manera, a reflexionar-hi, com veiem la natura, què ens està dient, què podem treure d'aquesta observació i com podem esdevenir creadors, artistes, etc. a través d'aquesta observació. I això ho va fer al llarg de la seva vida i l'exposició ens permet com resseguir aquest recorregut vital. Des de que era molt petit a Berna fins que bueno, marxa per ser artista a Múnich, a Alemanya. Després passa la Primera Guerra Mundial, després el fitxen com a professor a la Bauhaus, que era un lloc molt modern. Alemanya a l'època era com el paradigma de la modernitat, però ell continua sent molt fidel a aquesta observació de la natura perquè pensa que més que la modernitat és la natura que és la mestra i aquests grans pensadors que el van precedir. Fins al final de la seva vida, que s'ha d'exiliar d'Alemanya i de la Bauhaus, perquè els nazis li fan la vida impossible a ell i a molts altres, com, diguem-ne, profetes de la modernitat, i ha de tornar a Suïssa, es posa molt malalt, somatitza tot el mal rotllo i les males energies que hi havia en aquell moment a Europa, té lloc un procés com orgànic també en el seu cos, que fa que encara més s'aproximi a la natura, que s'identifiqui amb la natura, perquè quan ens posem malalts, vulguis o no, és un procés
sí,
natural.
Sí, és una connexió amb el procés vital, no?
Exacte.
De néixer i acabar morint.
Exacte, o sigui que és com la vida de Klee a través d'aquesta relació, aquest diàleg constant amb la natura.
Un diàleg constant amb la natura, però a més també amb el seu món intel·lectual d'aquell moment, no? És a dir, els grans pensadors responen també a una època concreta i a un moment en el que es descobrien i s'investigaven certes coses, no?
Totalment.
Hi ha una connexió directa amb aquests passos endavant que fa la ciència, també.
Totalment. Perquè ell neix al segle XIX, que és un moment en què la ciència o el món natural es veia com una cosa com distant, no? Separada de nosaltres. I el recorregut que fa Klee és a poc aproximar-se i identificar-se en el que anomenem natura, que és aquesta cosa que no és humà, que està com més enllà de nosaltres. I ell el que fa és a poc aproximar les dues coses, no? El subjecte, el jo, i aquesta cosa que observem, que és la natura. I al final se n'adona que totes dues coses són una. Mm-hmm. I això és com molt, molt de filosofia oriental, de física quàntica. De fet, és com una intuïció que ell segueix que l'aproxima a coses com ultracontemporànies.
Mm-hmm. Aquesta connexió, que la podem veure, com dèiem ara, amb 200 peces, que déu-n'hi-do, i també és fruit d'aquesta relació, d'aquesta col·laboració amb la Zentrum Paul Klee de Berna. Què tal aquesta col·laboració?
Sí, molt, molt profitosa, la veritat. Ens hem regalat mútuament aquesta oportunitat d'explorar les col·leccions respectives, no? Jo he explorat i m'he fet una immersió profundíssima en la col·lecció del Zentrum Paul Klee de Berna I he tret totes aquestes conclusions, com m'ho he passat molt bé, com aprofundint en un artista que no és Miró, eh? I per la seva banda, la cap d'exposicions del Zentrum Volklé, la Fabienne Eckelhofer, ha pogut desenvolupar un projecte sobre Miró, sobre l'època final de Miró, que es veurà al Zentrum Volklé al gener. O sigui, d'aquí un parell de mesos.
El que sí que m'agradaria recomanar és que la gent, perquè és el que m'ha passat a mi també quan he anat a veure l'exposició, recordi el que té ja la Fundació Miró, perquè moltes vegades la tenim aquí, l'hem vista, i no la tornem a remirar. I redescobrir aquesta part d'exposició permanent que tenim aquí a Barcelona, aprofitant que es va també veure aquesta exposició de Clé, crec que val la pena, no?, recordar el patrimoni que tenim aquí en la nostra ciutat.
Totalment. Miró és bueno, com Clé, eh? I són dos artistes que s'admiraven mútuament. Miró és un gran de la cultura del segle XX, un grandíssim, i a més tenia una... O sigui que Clé també l'identifiquem amb Kandinsky, amb grans noms, però Miró era amic de tots ells, sobretot de Kandinsky. Clé no el va arribar a conèixer, però Miró és un tresor que tenim aquí, a banda de que encara ens interpel·la.
Segur.
Encara anem allà i quedem...
I l'espectacularitat de les peces que tenim
totalment.
Aquí, no?
Mm-hmm, totalment.
Per tant, és una bona excusa per poder anar, com dèiem, a la Fundació Miró a aprofitar per veure aquesta exposició que comentàvem ara, però també hi ha l'Espai 13, que tenim també una altra exposició.
Sí, a l'Espai 13, que és el nostre espai dedicat a artistes emergents, artistes més joves, gent que treballa amb l'actualitat, diguem-ne. Ara mateix tenim una exposició de Martín Vitaliti, que és un artista local d'origen argentí, que ell treballa sobre la història del còmic, de l'animació, i en aquest cas ha fet un muntatge sobre les primeres animacions amb so de la factoria Walt Disney, i fa una reflexió sobre com es produïen les condicions de treball en què es produïen aquestes primeres animacions en un moment a finals dels 20 i els 30 dels Estats Units, en un context molt advers, una mica com ara, i fa aquesta reflexió sobre el ritme frenètic i el mode de producció de les animacions que el que volien fer és distreure la gent, però el que hi ha al darrere és tota una altra història, que això acostuma a passar, no? El que hi ha al darrere de les grans distraccions és molta feina, molta gent explotada, etc. I això és una mica la reflexió, i amb un muntatge meravellós de Martín Vitaliti, que es diu Sinfonia Ximple, Silly Symphony.
Doncs el que dèiem, una bona manera de passar el cap de setmana és acostar-nos en aquesta fundació, que a més també podrem veure una exposició sobre fotografies de gats, sí. De la Nora Bailac, que no sé si ho dic bé,
sí,
correctament,
sí, sí.
No? De la Nora, que també serà interessant i que connecta amb l'exposició de Paul Clé, i que, per tant, es fa una excusa perfecta per acostar-nos, com dèiem, a la Fundació Miró, en l'Espai Miró, veure i recuperar aquestes obres que tenim permanents i que ens permet connectar amb la vida cultural a nivell, amb majúscules, no? Com el
Totalment.
Que ens permet el de Paul Clé. Moltíssimes gràcies, Martina Millà, comissària d'aquesta exposició, per haver estat aquí a La Primera Pedra. Moltes gràcies.
A vosaltres. Bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Entrem ara en el nostre espai de pensament filosòfic. Ho fem, com sempre, de la mà de la Montse Crespin, que ella és professora de la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Avui parlarem dels vestits dels filòsofs i el color negre.
I el color negre,
que té una,
sí,
una relació molt, molt directa. I és un tema que trobo simpàtic, a més,
és
no?
És molt simpàtic. És això, pot semblar banal, però no ho és,
no?
Perquè també la filosofia, diguem, que té una relació amb la moda. I sobretot amb el color negre, perquè es relaciona aquest color, que és un no color, sí, amb els vestits dels filòsofs des del segle XIX. I és molt interessant, Noemí, no?, com Javier de Juana, que és un molt reconegut sastre de Bilbao, explicava que va ser a l'època victoriana, no?, per tant, aquest segle XIX, que aparegueren uns senyors, diu de Juana, estranys, que anaven vestits de negre, i eren els filòsofs. I ens diu que van crear l'antimoda posant-la de moda. Per tant, no?, de Juana diu que aquest color negre s'associa doncs, a la saviesa i la sobrietat i els filòsofs doncs, van causar aquesta moda pel color negre. I certament, si anem amb un poeta, en fi, meravellós i que obre no? la poesia moderna, el francès Charles Baudelaire, té un text que porta per títol de l'heroisme a la vida moderna i fa referència a aquest color negre. I faré una miqueta la lectura de Baudelaire perquè jo crec que paga la pena, no? Deia Baudelaire, no es este hábito, no? aquest vestit, necesario en nuestra época torturada y llevando sobre sus espaldas negras y delgadas el símbolo de un duelo perpetuo. Observad bien que el vestido negro y la chaqueta tienen no solamente su belleza política, que es la expresión de la igualdad universal, sino además su belleza poética, que es la expresión del alma pública. Un inmenso desfile de sepultureros, sepultureros políticos, amorosos, burgueses. Y fixem-nos, com acaba Baudelaire, diu, todos nosotros celebramos algún entierro.
Sí, sí, té tota la raó. A més, és que realment aquesta manera de vestir ens fa tots iguals, no?
I tant, aquesta igualtat universal, no? Baudelaire, que era un dandi, a més, no? Doncs ens parla d'aquest vestit negre dels intel·lectuals, dels polítics, dels burgesos, i expressa políticament aquesta igualtat, no? Del no color, que és, que és el color negre. I aquesta bellesa poètica, no? Aquest enterrament ens diu molt d'aquesta modernitat sobre la qual es preguntava, era molt crític Baudelaire. Fixem-nos, per tant, com el que semblava molt banal, no?, i sí, molt simpàtic, doncs té també, no?, una base filosòfica i és un motiu per reflexionar-hi, no? Un altre exemple, Noemí, el filòsof i sociòleg George Simmel va escriure una obra titulada Filosofia de la moda, 1905, i feia una reflexió quan deia, bé, la moda ens diu molt del desig humà d'imitar i a la vegada sentir-nos diferents. I és veritat, no? Aquesta imatge que donem amb el que portem, no? Els vestits que portem, és d'una manera imitar, perquè seguim uns patrons d'aquesta moda, i d'una altra també, no? La manera que tenim de diferenciar-nos.
A més, es comuniquem amb la moda, és evident.
Efectivament, estem dient alguna cosa, no? I a vegades també ens ocultem. Sí,
també,
ens ocultem,
també, eh? i tant.
Amb aquesta moda i amb aquest color negre, jo crec que també, que és una miqueta protector, no?, a vegades d'aquesta, no?, bueno, dels intel·lectuals i d'aquests enterros, no?, que deia
sí, dels enterradors, encara tant, que sigui d'idees, no?, també.
I tant, i tant. I res, i certament, diu molt, ens identifica, expressem, i també, fins i tot, és vehicle, i també ens ho deia Baudelaire, d'intencions polítiques. Mm? I aquí, seguint amb el tema del color negre, el músic Johnny Cash, un músic importantíssim, molt conegut en el món del country, doncs tenia una cançó molt famosa que portava per títol Man in Black, no? L'home vestit de negre. De fet, poden trobar, no, els nostres oients una versió doncs, en castellà que cantava Loquillo.
Que també vestia de negre, suposo
també,
que...
Continua vestint de negre.
Continua, sí. Exacte, sí, sí.
I el que feia Johnny Cash era tota una reflexió del per què ell va decidir, no?, portar el vestit negre. I sobretot era una qüestió política, no? Acaba amb un dels versos, la cançó que diu fins que les coses siguin més brillants, fins que les coses siguin millors i canviïn, siguin transformades, ens deia Johnny Cash, soc l'home de negre.
Està molt bé.
Està molt bé.
És una manera de manifestar-se però d'unes idees també, no?
I tant.
I sempre tanquem amb una recomanació, en aquest cas un llibre també.
Sí, el Baudelaire, no? La cita que hem fet del petit text pertany a l'obra Curiosidades estètiques, que és va ser pòstuma, no?, l'any 1868, però que els oients la poden trobar a Ediciones Hooker, que la va traduir l'any 88. Si no la troben ara per comprar-la a les biblioteques, segur.
Segur que el trobarem, que a vegades, és veritat, la gent...
Jo
remena poc les biblioteques i s'han de remenar més, perquè els llibres estan allà.
S'han de visitar.
Sí, senyor. Doncs, Montse, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Noemí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Marc Balcells, bon dia.
Molt bon dia, Noemí, com anem?
Molt bé, amb ganes d'òpera una miqueta.
Ah, doncs em porto, però hem de parlar d'un tema que no hi ha magazín que se valga, que no el toqui aquest tema.
Quin
el
tema?
Dormir. Tu Ah. Què tal? Com va? Com ho portes?
Home, doncs a dies bastant malament i a dies bé.
Pues quina
enveja. Tu què?
Jo porto malament de tota la vida.
Però jo crec que és un gran, el problema de la majoria de gent, eh?
Oh, no sé. Dia. Bueno, a l'autobús venint cap aquí deien que malament tra, que no
hi sentia. I amb òpera, tu creus que dormiríem millor?
No. Bueno, jo no, perquè jo em posaria encara més...
Et sobreestimular.
Més xondote, no? Jo m'he de posar allò de les onades del mar i aquestes coses. Sí. Em poso òpera, no dormo, però
sí,
bueno.
Una mica més mindfulness, no?
Ai, en fi, que parlarem de dormir avui. Avui recordarem què és una òpera semisèria. Avui n'escoltarem una de Vincenzo Bellini, que l'escoltem poc, pobret, perquè com que es va morir tan jove i en va fer tan poques, doncs en té poques al repertori. Però és que avui parlem de dormir, parlem de la sonàmbula. Anem de boda. Una òpera composta l'any 1831 per Vincenzo Bellini, i això que deia, això ens transportarà a una llegenda, ja ho veurem, i ens transportarà també als Alps suïssos. Us heu d'imaginar això?
Bastant
pastorcilles
relaxant.
I pastorcilles.
Bastant relaxant, l'ambient,
bueno,
no?
I el que et dic, i que hi ha boda, hi ha il·lusió, hi ha alegria, està tot el poble a punt de celebrar les noces de l'Elvino, i la mina, que dius, caram, ja es podien dir d'altra manera.
Però bueno, no, perquè és òpera.
I escolta'ls. Veus, és aquesta música,
sí,
així,
alegre
i festiva. I escolta, és que només entrar i entrem això, que està tothom supercontent per ella, i ella, que és una més, la soprano estimada de la pobla, doncs ens dirà que contenta està per aquestes bodes que li venen a sobre. Escolta-la, quina meravella. Sutherland, quantes vegades l'hem portat aquesta secció, aquesta senyora. Quin italià tan dolent tenia, com era australiana. Bueno, a veure, escolta, un italià una mica. Però per què ens agradava la Sutherland? Per coses com aquestes. Entra a la cabaleta.
Quina meravella.
Espera, que ara ve el rayo láser d'autodestrucció del món. Espera, que ve. I això amb unes cordetes que té per aquí aquesta senyora anava fent i pum, i pam, i pam, i pam. Alegria generalitzada, tot va superbé, i encara calla, que encara arriba un altre, que és el conte Rodolfo, que és el baix, i diu, ai, jo vaig néixer aquí, que maco tornar a estar amb tots vostès, etc etc. I escolta, mira també aquesta línia melòdica belliniana tan bonica amb aquest nou personatge, el baix, Fernando Corena.
Relaxant,
tot va bé, tot va bé. Estem en un poblet allà perdut als Alps, hi ha les bodes aquestes, aquest senyor va de camí al castell perquè és el dueño de les terres, i jo passo per aquí, que bonic retornar-vos a veure tots, etc etc. I li diuen, per cert, escolti, mentre ell va cantar, li diuen, bueno, aquí tot molt bé, hi ha un fantasma. Què dius, que hi ha un fantasma? Sí, de nit es veu una noia que passeja per allà de blanc, quina por, estem tots una mica ahir, que no sabem si sortir de casa o no. Pues resulta que aquesta noia, aquesta fantasma, és la mina, que és sonàmbula, que no dorm. Que vingui el doctor Estivill.
Quanta gent li passa, això?
El sonambulisme. Bueno, això a mi m'agradaria veure estadístiques, perquè jo, això, si algun dia em passa, quina por, ja t'ho dic ara.
Sí.
Però, bueno, en qualsevol cas, el tema és que ella, sonàmbula, el dia abans de casar-se, es fa la sonàmbula i entra a l'habitació d'aquest pobre home. I el futur marit agafa una mala letxa que diu... El que sentirem ara, s'ha acabat les bodes. I així s'acaba el primer acte, tot el poble contra la mina, perquè és una infidel. L'han pillado en el acto a l'habitació del conde, que dius, per una mica de passar el poble, pobre home de Camil Castell, va i l'altre es fica a l'habitació sense voler. Clar, entrem al segon acte, és només una òpera de dos actes, i en aquest segon acte escoltem el pobre noi, que està destrossadíssim, perquè, clar, ell vol deixar-la d'estimar, però no ho aconsegueix. Home, clar, imagina't, i a més el dia abans, imagina't, escoltem-lo, Nicola Monti. Està, diu, infidel, jo et voldria esborrar del cor, però no ho aconsegueixo. No, i escolta, ara sentiràs, com que és aquesta cosa, que és una òpera així més alegrota, tot i que no és, ja ho esteu veient, una comèdia a l'uso, la baralla que tenen el conte i el futur marit, l'Elvino, perquè el conte, que és un home il·lustrat de lletres i de ciències, li diu, escolteu, que el que ha passat aquí, que jo no vaig tenir res a veure, que aquesta noia és sonàmbula, que hi ha gent que quan dorm, camina. Escolteu quina discussió tan animada. Qui ho diria que això és una discussió? Escoltem, escoltem. Diu, jo ho vaig veure. No ho pots negar. No, jo no vaig fer res. Estàs enganyat. La vas veure, però desperta no estava. Que la gent que diu, que tonterida. Bueno, i què queda per demostrar que ell és innocent? Doncs com que al final el dia ha anat avançant cap a la nit, que torni a aparèixer la fantasma, i ara sí que és una de les àries més absolutament espectaculars de Bellini, tant que fins i tot consta l'epitafi de la seva tomba.
Què dius?
Anem a veure aquesta famosa A non credea mirarti. Aquestes paraules són les que consten a l'epitafi de la tomba de Bellini.
Què dius,
a Catània? Ah, no creia mirar-te flor que s'està extingint o flor extingida o alguna cosa així. Qualsevol cas, aquí, per afegir acció, ara no està en una habitació, ara està travessant per una mena de passarel·la molt prima, te l'has imaginat la cantant allà fent la sonàmbula i cantant tot això, és a dir, fem-ho fàcil, no? En una passarel·la, tot el poble allà. Clar, ella està dient com t'estimo, com t'estimo el vino, però dormida. És com una mena d'àrea de la bogeria, però en comptes d'una àrea de la bogeria, una àrea de la... del sonambulisme, exacte. Però ella no hi és. Ella està allà cantant, però ella no hi és tota, vull dir, no està present. Total, que li diuen, vigileu, ara no la desperteu, que caurà aquí en
perill. Sí, que diuen que és fatal.
Ui, tal i qual. Llavors no aconsegueixen que arribi a la seguretat d'estar amb tothom, i llavors desperta, què passa, què passa? L'Elvino ha pogut comprovar amb els seus propis ulls que era tot un engany, que no era infidelitat, que era el que li deia el conte, i l'òpera acaba... colorín colorado, a la boda més capado, i tothom content perquè la boda se celebra amb els dos enamorats.
Home, que bé aquesta opera. Un argument fàcil.
Hombre,
perquè aquest ha sigut fàcil.
Per això es diuen semisèries, perquè són còmiques, però hi ha aquesta part de drama al mig que s'acaba resolent al final.
Veus? I es resolent bé.
Oh,
perquè
a vegades es
resolen,
però
sí. Però
estàs preparada pel final?
Va,
ui, ara farà uns focs artificials que riu tant tu de la cançó de la Feliu.
Ai, que bé.
Prepareu-vos, prepareu-vos.
Marc, que vagi molt bé.
Una
adéu.
Abraçada. Adéu, adéu.
La primera pedra.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, ahir a aquesta mateixa hora parlàvem de l'aniversari d'Albert Om. I avui hem de parlar d'un amic seu, Lluís Bassat Cohen, que naixia un 6 de novembre de 1941 a Barcelona. Publicista i comunicador, Bassat va ser un dels inspiradors de les cerimònies dels Jocs del 92 i candidat a la presidència del Barça als anys 2000 i 2003. Al novembre de 1941, faltava un mes perquè Estats Units entrés a la Segona Guerra Mundial i aquell dia 6, les Andrews Sisters ja adoptaven l'estètica militar i animaven la tropa per ràdio amb aquesta Boogie Boogie Bugle Boy. Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man at his craft. But then his number came up and he was gone with a draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's a boogie boogie bugle boy of Company B. He made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band. And now the company jumps when he plays reveille. He's a boogie boogie bugle boy of Company B.
Novembre de 1942, 41. Aquí feia 2 anys que havia acabat la Guerra Civil i la ràdio entretenia com podia el personal amb l'actriu i cupletista Concha Piquer i el seu tatuatge.
Él vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto un anochecer cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acordeón. Y ante 2 copas de aguardiente sobre el manchado mostrador,
els entesos de l'època van qualificar Concha Piquer com a reina de la cobla. Valenciana de naixement, Piquer va patir la censura franquista i va pagar un bon nombre de multes per transgredir el sistema artístic de l'època. Els mesos de novembre i desembre d'aquell 1941 es produeixen 2 esdeveniments capdals en la història de la ràdio. Primer, el tall d'una transmissió musical en directe als Estats Units per fer un anunci comercial, i després l'audiència del 81% de les llars americanes del discurs del president Roosevelt sobre l'atac del Japó a Pearl Harbor. Aquella intervenció al Congrés americà, transmès en directe per les 4 principals emissores del país, posava els oients dels Estats Units en tensió, ja que arran de la declaració de guerra del Japó, els americans entraven, de fet, a la Segona Guerra Mundial.
Escúchame, marinero, y dime qué sabes de él. Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero, escrito aquí sobre mi piel. Si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por...
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Ens agrada estar a casa, ens agrada sentir-nos bé a casa nostra i normalment en parlem i donem consells de com fer-nos encara sentir més bé amb aquesta Champagne, que ella és de la immobiliària Kelly. Queta, bon dia.
Hola, molt bon dia, Noemí.
I és evident que la crisi energètica ens està fent replantejar moltes coses. I avui, escolta, volem abrigar casa nostra.
Sí.
Volem que casa nostra sigui calentona i si pot ser a un cost baix, encara millor.
Exacte. Intentarem aportar idees per fer-ho sense pujar el termòstat, va?
Exacte, jo crec que estarem molt contents amb això.
Exactament. Mira, ens trobem això, a les portes del que sembla que serà un hivern energèticament incert. Tots hem sentit parlar d'escenaris preocupants i això de consumir doncs, recursos naturals i energia d'una forma més conscient no és tema d'una guerra ni tema puntual, amb la qual cosa hem de començar a viure d'una manera més conscient i més d'acord amb tota aquesta problemàtica que tenim a sobre. No? Avui, com et deia, us parlarem d'alguns recursos molt i molt senzills que tenim a l'abast d'abrigar a casa nostra, coses que gairebé això de sentit comú, que quasi fan riure, però a vegades dius, ostres, sí, però no ho faig.
Necessitem que algú ens ho recordi, exacte.
Sí.
A veure.
Això, intentarem mantenir el termòstat a ratlla sense haver de pujar la temperatura per tenir la llar, l'ànima de casa nostra, no? Sentir confort, però sense fer malbaratament. Val?
A veure.
I per escoltar-vos aquestes recomanacions, he parlat amb l'Elisabet Silvestre, que n'hem parlat en aquesta secció en diverses ocasions, perquè jo en soc no fanàtica directament. Ella és biòloga, és experta en biohabitabilitat i és autora d'un llibre que jo tinc a casa, ho recomano, perquè és lectura obligatòria i si no el teniu, per favor, compreu-lo ara mateix perquè m'ho agraireu molt moltíssim. Es tracta de... És un llibre que parla com crear espais més saludables a casa nostra i jo el meu el tinc tot guixat, ple de pòstits, de clips, perquè és que tots són consells superfàcils i super a l'abast i és molt, molt xulo. Es diu Tocar se sana, val? Justament ella fa un parell de setmanes ha presentat un altre llibre que jo encara no el tinc, però que parla com... posa el seu focus en l'oficina en casa es diu. I també crec que segur que serà molt, molt interessant, val? He parlat amb ella i m'ha donat 8 consells per abrigar casa nostra.
Ai, doncs que bé.
Sense invertir energia i de forma molt, molt senzilla.
A veure, doncs comencem pel primer.
Vinga, primer, estores. Jo aquest estiu, que ha sigut tan sumament calorós, tinc una filla molt petita, molt bebé, i deia que cada 2 per 3 la trobaves tirada a terra buscant com la superfície del paviment perquè li arribava fresqueta. Per allà és la foto del nostre estiu, saps? La Tessa com escarxofada, com si hagués caigut d'un 5è pis, va, buscant d'això. Doncs ara que ve el fred, hem de buscar l'efecte contrari, apostar per estores que ens ajudin a convertir les superfícies del terra en espais calents, bueno, doncs, agradables, no? I calentons. I, a més, amb això veurem que quan tu poses una estora en una habitació i és una estora gustosa, passen coses diferents en aquella habitació, perquè el terra ja deixa de ser un espai inhòspit pel qual només podem trepitjar a convertir-se en un lloc on pots fer tombarelles i això. Conec molt la gent de l'empresa Nani Marquina, que són unes catifes, bueno, una empresa multinacional amb origen aquí a Barcelona, i ells van fer un experiment quan van fer el 30 aniversari de la seva empresa, ells tenen la seu a Gràcia, i van, ara no sé si era, crec que era la plaça de la Virreina, la van omplir de catifes, i la plaça de la Virreina és una plaça dura, que no sé, la gent hi passa i ja, no? Però, en canvi, amb aquella instal·lació que van fer, temporal, van començar a veure que la gent jeia, jugaven, feien tombarelles, pares i nens doncs, compartien una estona, feien croquetes, no? I deies, ostres, com canviar un element així canvia els usos d'una habitació.
Segur.
O sigui, que no només farà l'habitació més calentona, sinó que, a més, la farà bueno, doncs diferent, no? Segon consell, cortines gruixudes. Val? Així com nosaltres no tenim costum de canviar les cortines per temporada, no? La cortina pot ser un element que ens ajudi a aïllar sense haver de modificar les finestres, no? Aleshores, podem plantejar-nos tenir unes cortines d'estiu i que deixin passar la llum i que siguin fresquetes i potser si volem tenir obert, doncs ens deixarà passar l'airet i seran doncs, un material més tipus lli o fil, no? I, en canvi, substituir-les per cortines més gruixudes que ens ajudin doncs, a col·laborar amb la finestra, no? Que ja és un aïllant. D'acord? O sigui que plantejar-nos això. També apostar per roba més gruixuda a llit, per exemple, que a vegades és això, no? Tenim un nòrdic pensat per... bueno, com que normalment tenim les habitacions molt calentones, no? Tendim a pujar el termostat, tenim
el
nòrdic quasi d'estiu, no? Doncs, escolta, fem-ho al revés.
O recuperar la manta.
Exacte, és que podem fer-ho al revés. Mm-hmm. A més, hi ha estudis que diuen que és molt millor dormir amb una sensació de fresqueta, no? Ben tapadets, però amb fresqueta fora. Què més? A veure, quarta. Vestir de forma adequada pel clima, que aquest estiu hi ha hagut com una polèmica amb això també dels aires acondicionats. Dius, home, potser no cal que adequem la temperatura d'aire acondicionat als homes que porten camisa i corbata i trajo el 30 de juliol, saps? Potser el que no és adequat és aquesta vestimenta, per si estem a 35 graus a fora, no?
Segur.
Aleshores, doncs, vestir també de forma adequada a casa a la temperatura. Amb això no m'allargaré gaire, perquè la propera setmana allargarem
Exacte.
Aquest tema.
Parlarem de com vestir dins de casa. Molt bé, molt bé.
No farem spoilers. Cinquè, aturar la calefacció en estances que no utilitzem, no? I també a vegades que això, que és tan senzill com tancar la clau d'aquell radiador, no? I si realment hi ha la habitació de convidats, que no hi ha cap convidat i està sempre tancada...
Anul·lat aquell tras.
Anul·lat i ja està. Obrir cortines i aprofitar les hores de llum i de sol perquè l'escalfor entri al màxim i després tancar. O sigui, aprofitar aquestes hores de sol per irradiar a casa nostra, per fer pujar la temperatura d'una manera natural i després, o sigui, anar jugant, no? Allò, anar observant com és el clima per anar adequant i utilitzar-lo al nostre favor. Setè, l'Elisabet també... Ja, aquesta sí que intervé una miqueta d'inversió, però sí que ens recomana invertir en tancaments eficients, perquè a la llarga suposen un estalvi molt, molt important. Sí que és veritat
Segur.
Que és una despesa gran, però sí que és una despesa que tindrem rendibilitzada molt ràpidament. I també apostar per colors càlids, perquè moltes vegades les sensacions que ens desperten els espais, els materials que utilitzem, també ens creen una sensació de confort, d'escalfor, no? Això també, doncs, utilitzem-ho en el sentit que volem. Mm-hmm. I ja veus, és que són coses tan senzilles, tan de sentit comú, però tan útils que escolta, que no tenim excusa per posar-ho en pràctica.
Segur, i a més, a vegades les coses de sentit comú les oblidem, no sé
sí,
per què.
Sí, són les menys.
I està de les menys comuns
sí,
de totes.
Les menys comunes.
I està bé que algú ens recordi. Doncs ens quedem amb aquestes idees, seguirem Això? La pauta i abrigarem casa nostra.
Exacte, molt
Moltes
bé.
Gràcies, Queta.
A vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Polls.
Parlem d'economia, parlem amb l'Oriol, que ell és Oriol López Villena, l'autor de Creix i Prospera. Bon dia, Oriol.
Bon dia, Noemí.
Parlem de com pots saber què valora el teu client. Sí. És a dir, a vegades ens pensem que el client li dona un valor a una cosa concreta, perquè vol allò concret, i resulta que rasquem, i no vol ben bé el que està dient, no?
Exacte. I a més...
Això passa com quan vas al metge, no? Que el metge t'investiga una mica, a veure què és el que hi ha darrere d'aquelles coses que està explicant
el metge, de fet,
pacient.
El metge, de fet, el que fa és observar molt i diagnosticar.
Mm-hmm.
I no es fia només del que li diu.
Per això,
no? Te passa alguna vegada que vas a l'oculista o l'oftalmòleg, i vas allà i et va preguntant coses,
sí.
I tu sempre penses, segur que farà bé el diagnòstic, perquè... Potser jo l'encerto per casualitat, ho
sí,
vés a saber.
Sí,
clar,
sí,
ells
sí,
tenen
sí.
altres maneres de veure-ho.
Exacte.
La pregunta que ens hem de fer com a empresaris és quines altres maneres tenim de saber què valora el client a part del que ens demana.
Exacte.
No, a mi
em
va passar una vegada, no? Ara fa un temps que vaig anar a comprar unes broques per fer bricolatge. I llavors vaig anar a comprar les broques a la ferreteria, vaig demanar unes broques, me les van donar, me'n vaig anar a casa, vaig començar a fer el forat i vaig veure que no foradava. I no hi havia manera de foradar. Es posava la broca calenta. Vaig tornar a la ferreteria i dic, escolta...
Què heu fet?
Què passa?
Què passa?
I em va dir, no, perquè aquestes broques no són de formigó. Per tant, el formigó no el poden foradar. Si vols de formigó, en tenim aquí. Clar, això em va fer veure que hem de sempre fer una pregunta com a empresaris als nostres clients quan ens demanen una cosa, que és, per què ho vols? Si aquesta ferreteria m'haguessin preguntat per què vols la broca, jo els hagués dit per foradar una paret, i m'haguessin preguntat si és de formigó o no, i de més, potser haguéssim arribat a les broques correctes, no? Però si no m'ho pregunten, no. Per tant, ens hem de fer sempre aquesta pregunta. Per què? Cada vegada que el client ens digui alguna cosa, per què? Perquè el valor afegit, això que ens diuen, hem de afegir valor, hem de portar més valor als clients, en realitat és la diferència entre el que et demana i el que necessita. Si aconsegueixes donar el que necessita,
Fantàstic. I aquest, el que necessita és el que a vegades tu, com a empresari, és el que has d'averiguar.
És que tu ets l'expert. jo no en sé de broques, no en sé de lampisteria, no en sé de lleis, d'acord? Per tant, quan busco un empresari dedicat a això, busco algú que em faci aquestes preguntes, perquè potser m'explico malament, no? Mm-hmm. I són preguntes que també ens podem fer nosaltres mateixos, a part de fer-li als clients. És a dir, podem pensar, escolta, el nostre client què és? Una empresa o una persona? Vale. I quins resultats obté amb el nostre producte? Obté més tranquil·litat, obté més diners, obté més temps. Quins resultats obté? I no només per ell, sinó per la seva família, no? Jo tinc uns clients que són arquitectes i sempre diem que ells no fan cases, ells fan llars.
Clar, segur.
D'acord? És a dir, és una diferència. La casa són quatre parets amb un sostre, amb unes habitacions i de més, i una llar és un lloc acollidor adaptat a tu.
Mm-hmm. Totalment d'acord.
Doncs aquest és el perquè, i això és el que ens hem de preguntar sempre.
Doncs ho tenim clar, com a empresaris hem de fer un pas més enllà i buscar el que realment necessita el nostre client per oferir-li i per llavors, alhora, diferenciar-nos dels competidors.
Pregunteu per què, ho repetiré moltes vegades.
Preguntem per què. Doncs mira, prenem nota. Oriol, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
La primera pedra.
Jo aprenc català va néixer com una pàgina per divulgar material en català, ja que la xarxa, concretament a Instagram, ja tenia Jo aprenc català més de 56.000 seguidors. Actualment és aquesta la xifra que tenen i nosaltres volem parlar amb el seu creador, amb Adrià Martínez. Adrià, molt bon dia.
Hola, bon dia.
S'ha anat transformant en un espai que ofereix programes per aprendre, per millorar el català, també per preparar-te en els exàmens oficials. Tot una pàgina que, com dèiem, va néixer a través de l'Instagram, però com és que vau crear aquesta pàgina, Jo aprenc català?
Doncs mira, sempre havia tingut la idea de crear com un blog, alguna cosa per parlar sobre la llengua, fins que vaig veure un perfil que ja seguia en alemany i vaig pensar, per què no faig peix en català? En aquell moment no hi havia res semblant en català i vaig pensar que seria una bona idea fer-ho.
Uh-huh.
Sí que és cert que van apareixent altres perfils per aprendre altres llengües, però no hi havia cap en català. Llavors vaig començar amb el perfil de Jo aprenc català, sabent que hi havia aquest buit a les xarxes i que potser funcionaria.
Quan fa d'això?
Doncs mira, ara fa aquest mes de novembre fa 2 anys que vaig començar.
2 anys, i de sobte vas veure com anava creixent fins a arribar als 56.000 seguidors. Què creus que va fer que creixés tan ràpid?
Doncs al principi sí que era cert que anava pujant més lentament els seguidors, però suposo que les altres persones anaven compartint el meu contingut a mesura que anava creixent i això va fer que arribés a més gent.
Uh-huh. En el teu Instagram expliqueu coses com aquesta.
No podré assistir a la conferència degut a que hi ha vaga al transport públic. No diguis més, degut a que. Degut a pot anar seguit d'un sintagma nominal. Degut a la pluja, no aniran d'excursió. O el fet que. Degut al fet que plourà, no aniran d'excursió. Per tant, perquè la frase sigui adequada en català, hem de dir... No hi podré assistir degut a la vaga del transport públic. O bé, no hi podré assistir degut al fet que hi ha vaga al transport públic. Podries escriure una frase amb degut a...
Tu creus que hi ha molta gent que parla malament el català? Són molt freqüents aquest tipus d'errors?
Són sobretot errors per interferències a altres llengües, bàsicament al castellà, i sempre intento... dir quins són aquests errors, explicar-ho d'una manera molt il·lustrada, amb exemples, i crec que és una bona manera perquè la gent sàpiga realment que és el que és més adequat en català. Sobretot els barbarismes són el que més agrada a la gent, el que té més repercussió.
Mm-hmm. Tu, a més, recordes i vols posar en valor aquestes paraules genuïnes del català.
Sabries dir quines formes són més genuïnes que aquests mots? Després de dinar, havent dinat. El dia següent, l'endemà. Digerir, pair. Saps més formes genuïnes que s'estan perdent? Escriu-les als comentaris.
Doncs jo no sé si hi ha molta gent que participa també, perquè tu convides també la gent a que intervingui, no? A que porti també contingut.
Exacte, sobretot que sigui molt interactiu, convidar la gent que participi, que comenti, per això sempre al final... animo la gent que escrigui alguna cosa I sí, totes aquestes paraules genuïnes no és només que les altres paraules estiguin malament, és a dir, totes dues formes estan bé, però sempre intento que aquestes paraules no s'acabin perdent, sempre recordant-les.
Mm-hmm. I també, com ara deies, hi ha grans errors que són barbarismes.
Vols anar al teatre? Vale. Prou de dir vale. És molt possible que sigui un dels barbarismes més freqüents en català i que podem sentir a tot arreu. Ara bé, és un barbarisme i, per tant, no és adequat en català. Com en podem dir? D'acord?
Doncs d'acord, direm d'acord, però segurament el vale seria el rei d'aquest barbarisme, no?
Segurament. Juntament amb el bueno serien els barbarismes que més s'utilitzen i que sentim gairebé a terreny.
No sé si tu ets molt extremista, és a dir, oralment es pot tolerar un vale o un bueno?
Hauria de vigilar.
Yeah.
Procurar evitar-lo, però a veure, tampoc s'acaba el món.
Uh-huh. Quin futur li veus en aquesta, tant en el compte d'Instagram, Jo aprenc català, com amb la pàgina web? Com ho veus? Creus que tindrà una llarga vida perquè el català realment necessita moltíssim de plataformes perquè segueixi vivint i vivint correctament?
Jo crec que sí, que encara té bastant de potencial, bàsicament perquè tinc dos tipus de perfil. Un perfil que seria de persones que tot just comencen a aprendre català, sobretot provenients del castellà, i d'altres que són catalanoparlants que volen perfeccionar. I crec que els catalanoparlants, en general, que ens agrada molt cuidar aquestes coses, de dir, ui, intentaré evitar dir barbarismes. Per tant, crec que sí que pot tenir futur.
Doncs seguirem aquestes xarxes socials, Jo aprenc català com a compte d'Instagram i també el joaprencatalà.com, que és aquesta pàgina web en la que us proposeu divulgar material en català i que la gent pugui aprendre, fins i tot preparar-se per exàmens de nivell. O sigui que, Adrià Martínez, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
laprimerapedra@rac1.cat
Bon dia, Joan Maria Morros.
Bon dia.
Que parlem avui de sèrie televisiva. Sí. Calla, que avui la sèrie també té a veure amb la Isabel.
Sí.
I com que la Isabel estava per aquí, dic, Isabel,
entra.
Clar.
No t'esperis, després, dona.
Isabel passava per aquí.
No?
Passava per aquí, dic,
va, que podem estar els tres.
Oh, i tant, quina meravella, per favor.
Mira.
Com diria aquell bon home que es diu Marc Giró. Ai, senyor, santa paciència.
Joan Maria.
Què tal?
A veure, quina sèrie és? Per què creus que l'hem portada, l'Isabel?
Doncs és una sèrie que està molt bé, perquè a més tu també l'estaves mirant.
Sí, i m'agrada molt,
i t'està agradant.
Molt.
I per què hi ha l'Isabel? Doncs perquè és una sèrie que té com a protagonista Spotify.
Varien clar musik. Rent tekniskt så är det en rad av ljud som är ihopsatta för att skapa en reaktion i det mänskliga sinnet. Men det är ju så mycket mer.
És una minissèrie de Netflix, 6 capítols, una temporada perquè és una minissèrie i a partir d'aquí només tenim aquesta temporada, que explica la història que va portar a la creació de Spotify. És a dir, aquí ens trobem amb un empresari tecnològic a Suècia, que ell el que vol és que la música estigui lliure i accessible a tothom, sense pagar. És a dir, que no s'hagi de fer absolutament cap mena de despesa per poder tenir tota la música del món al teu abast. I crea, juntament amb un altre soci, Spotify.
Que a més va ser una època en la que hi havia molts moviments que estaven reivindicant,
sí,
justament això. Em sembla que
fet estaven fent, exacte, perquè hi ha diferents manifestacions a Suècia, que és on ells van també, i on la gent està reivindicant precisament això. Estem parlant de la primera dècada del segle XXI. I et va explicant la història des de diferents punts de vista, perquè al cap i a la fi, diguem-ne que vindria a ser el mateix, però t'ho expliquen en el capítol 1 a través de la visió que té el Daniel Ek. Després, quin és el punt de vista de la indústria, perquè, clar, va veure com el seu negoci estava, primer, en una situació molt complicada perquè hi havia la pirateria musical, que els estava fent molt mal, i que ara hi havia algú que el que volia era posar la música a la base de tothom, tota la música que hi havia en aquell moment, gratuïtament. Després tenim el punt de vista de la llei, és a dir, l'advocada, com està fent també les negociacions amb la indústria discogràfica per veure què és el que poden arribar, perquè tenien punts en comú, poden arribar a tenir punts en comú. Des del programador, que és la persona que va encarregar-se, també un xaval molt jove, menys de 25 anys, més o menys, el que representa la sèrie.
Nosaltres.
Com li van dient? Igual, igual. Sí, sí, també amb els nostres 25. Com ell va tenint el fet que tu tecleges en el cercador el títol d'una cançó i al mateix moment en què fas pitges Enter, ja estàs sonant la cançó. Aquest és un dels aspectes que hi ha en un dels capítols. El soci i, finalment, l'artista. I aleshores, més o menys, el que va fent cada capítol acaba amb el següent personatge que et dirà que aquesta història no és ben bé així. Tothom te'l va explicant des del diferent. Per això també té una estructura
oi?
Molt bona pel que fa a la història. Jo et diria que és de les sèries bones que hi ha hagut aquest any. I, clar, evidentment, aquí la música hi juga un paper destacat i per això tenim aquí la Isabel.
Que, a més a més, estaràs d'acord amb nosaltres que Spotify va revolucionar el món musical.
No, l'ha revolucionat i l'està revolucionant.
Segueix,
A mi em revoluciona cada vegada que l'obro. No, de veritat, perquè és francament un gran buscador de música de qualsevol estil, per tots els gustos, per totes les edats, i és francament, jo no podria passar sense ell. Gràcies. Veus? Gràcies als socis, Exacte, sí.
I aleshores, per què hem triat parlar d'aquesta sèrie aquesta setmana? Primer perquè l'estem veient i no fa gaire que s'ha estrenat, perquè està tenint també molt èxit, molta gent està parlant, i després perquè aquesta setmana Spotify ha tancat, diguem que tota la feina preparatòria que se sabrà al desembre i que són les cançons més escoltades en cada un dels diferents
països. Que la Isabel ens deia que la majoria d'aquestes normalment no són cançons molt conegudes.
No, jo he estat donant un cop d'ull. Us haig de dir que, com tu molt bé has dit, són 6 episodis.
Sí.
He pogut veure ja el primer, que és el que es diu la visió. I, francament, evidentment, acabaré de veure-ho i m'agrada moltíssim. I jo he buscat també el que és la playlist, la llista de tots els cantants, com hem sonat al principi el tràiler. Uh-huh. Evidentment, la cançó és de Avicii, de la cançó Levels, que és el gran cantant DJ que ens va deixar l'any 2018, que és suec, evidentment.
De fet, hi surt en un dels capítols, em sembla que és...
A quin?
El tercer, sí. Diria que és el tercer,
festa,
la llei.
El de la llei.
Exacte, quan estan allà i estan parlant. Li està preguntant... És molt bona aquesta cançó que s'assona. Qui és aquest? I doncs està fent les seves pròpies mescles, li diu el nom de...
Sí, diu el com nom si fos del, com un ningú
exacte.
En
I després
moment.
Diu, però es fa dir Avicii. I aleshores, a partir d'aquí, també es va veient la...
A mi hi ha una cosa que m'ha agradat molt del tràiler, si em permeteu dir-ho, que li pregunten... diu, què és la música? Diu, la música, diu, tècnicament és una sèrie de sons juntats o per provocar una reacció en la ment humana, però és molt més que això. Estic tan d'acord... Tan d'acord que fins i tot me la tatuaria, perquè realment és així. Com dèiem, la playlist hi ha bastantes cançons, i jo d'aquests grups d'artistes coneguts n'he triat 3. Deixeu-me que parli, que hi ha, evidentment, la cantant Adele, i la cançó que sona amb aquesta playlist és aquesta. Paid me a path to follow and I'll tread any day. Es diu Can I Get It. No he portat cap versió. Avui, Noé, no puc fer-ne cap de versió.
No, avui no farem versions.
Farem originals, avui. Avui tocarem el tema de les originals. També sona una que també m'ha fet molta gràcia, que és una altra cantant, que és més jove que l'Adele. Bueno, no, si fa l'estil, que és la gran Miley Cyrus. N'hi ha bastants més, però a mi m'ha fet gràcia agafar-ne aquestes dues. I hi ha un grup, no sé si ja el Joan ha d'acabar de polir una miqueta la secció o no, però...
Sí, però digues.
Sí, a mi m'agradaria acabar la meva, diguem... Sí, el tema, la secció...
Sí, que tancarem el programa.
Amb una cançó d'un grup que us sonarà moltíssim, que és de la nostra, època, ja m'ho tiro cap aquí, que és dels anys 80, format és un grup anglès, de pop, rock alternatiu, indie... que no poden ser uns altres com els grans de Depeche Mode.
Home, doncs amb ells acabarem, però...
Sí.
Per això sí que en Joan Maria encara volia fer
una cosa. Sí, perquè, és a dir, més enllà de l'explicació de com es va originar i quins són tots els diferents punts, que també hi ha un capítol que està molt bé, que és la disputa que va tenir, perquè tot això no és que no tothom ho veia bé. És a dir, per part dels xavals joves que, a més, defensaven que no s'havia d'anar només als Estats Units, a Silicon Valley, a fer això, sinó que també es podia fer des d'Europa. S'explica també en un capítol quina va ser una de les guerres més, jo diria que més destacades a Spotify, que és quan Taylor Swift va protestar, és a dir, es va posar en contra de Spotify perquè no trobava que aquesta era la manera de dur a terme.
Hi ha molts artistes que els ha passat això. Jo ho entenc,
que hi ha un límit, no?
Jo ho entenc.
La propietat intel·lectual d'una creació...
Però no deixa de ser un gran èxit,
I nosaltres hi devem tant.
Home, i tant.
Sí. Spotify, oi?
Sí. Jo me l'hauria, si no, me l'hauria dit. Oh, mira, tant de bo l'hagués inventat, ja t'ho dic ara.
Sí. No, però està molt bé perquè, és a dir, tots tenim Spotify, la majoria de la gent té Spotify en el mòbil, però, clar, potser hi ha molt poca gent que sap la història, com va entrar tot això. I la veritat és que és una història que té té molt de cinema, té molt d'explicació televisiva de sèrie, perquè es van fent, no? És a dir, les lluites entre... Jo vull que tot això sigui gratuït, però arriba un punt que diuen si tot això s'ha gratuït no guanyarem res, i no deixem, això no deixa de ser una empresa. És a dir, que potser és molt...
Però
han guanyat. Sí, clar, però en el seu moment volien era que això, és a dir, el programador, per exemple, diu, nosaltres estem aquí perquè volíem que tot això fos lliure i fos gratuït. És a dir, per què esteu plantejant un pagament? Però clar, sense pagament, potser no hi hauria Spotify.
Exacte.
Per tant, tens les dues versions. No és dir, per què hi ha la versió gratuïta i que, a més, aquesta és la que inclou la publicitat, i per què hi ha la de pagament. I com es va arribar a poder casar entre això? O sigui, estem aquí invertint calés perquè volem fer tota aquesta empresa, volem que la música estigui lliure, però lliure del tot és molt difícil que ho sigui, per tant, hi ha d'haver les diferents modalitats, i aleshores, a partir d'aquí, és quan es crea també la versió premium. És a dir, que està molt bé.
Potser
no tothom tenia, saps, el coneixement de què és el que havia passat amb Spotify.
I tota aquesta lluita, és com tot, no? Que de sobte tens un Spotify i penses que ha existit sempre.
Sí,
no.
I no fa tant.
Hem de recordar d'on venim.
No fa tant.
I el difícil que era abans escoltar segons quin tema, que havies de comprar. Jo encara me'n recordo els LPs, no? I la versió single i totes aquestes coses.
Que no es deixi tampoc, del tema aquest.
Bueno, està també tornant.
Jo crec que pot compaginar les dues coses. El món del vinil amb el món de Spotify no té res a veure una cosa amb l'altra. Qui és un fan de la música, com pot ser jo, jo puc tenir les dues coses. Ara, jo arribo a casa, em trec les sabatilles i el primer que faig és, és posar música a casa.
No, jo em referia a que tu descobreixes els temes ara a través de Spotify i abans t'havies d'esperar.
Home, sí, evidentment. Bueno, era la gràcia. Ara potser això ho hem perdut. Hem guanyat per una banda i n'hem perdut per l'altra.
Mira, t'ho he canviat els temps, que recordo que el meu pare m'explicava que s'havia comprat abans un disc abans de tenir el tocadisc.
Oh, sí.
I que anaven a escoltar-lo a casa de no sé qui.
Imagina't
tu els passos que ha fet fins a arribar a Spotify.
Imagina't el que mou la música.
De fet, continua sent un nínxol. És a dir, hi ha molta gent que encara es vol comprar els vinils perquè vol escoltar la música.
És una manera d'escoltar la música.
Els DJs, diferents.
Sí, sí, sí.
Ai, senyors.
No, i gent.
Mira.
I gent,
no, jo la primera,
Que no és DJ,
Vull dir, jo veig un vinil i l'agafo ràpid.
Doncs, de playlist, a Netflix.
De Netflix, exacte, una temporada, 6 capítols, uns 50 minuts cada una. I jo t'haig de dir que és bastant fàcil que ens acabem enganxant i que ens la polim bastant.
Sí, sí, ens la polirem ràpidament.
Vinga, doncs.
Isabel, recorda'ns quin tema tanquem.
Us recordo que acabarem amb Depeche Mode. No et diré el tema.
Ah, no?
Però no val la pena, per l'amor de Déu. És que és un clàssic, a la vena directa.
Doncs vinga. Senyors, un plaer. Adéu-siau a tots.
Adéu.
Adéu.